Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
El govern bolxevic sorgit de la Revolució Russa d'octubre de 1917 estava convençut que aquell era l'inici d'una revolució obrera mundial que s'estendria per la resta d'Europa, començant per Alemanya. No comptava amb l'esclat d'una guerra civil dins de les fronteres de l'antic imperi rus. L'inici d'aquesta guerra va forçar els bolxevics a crear del no-res un exèrcit, l'exèrcit roig, que es pogués enfrontar a l'exèrcit blanc, format per la Unió de Militars Tsaristes, sectors promonàrquics de l'Església Ortodoxa, la major part de la facció socialista contrària a la revolució bolxevic, els menxevics, així com partidaris de les formacions liberals i altres grups. Era l'inici d'una cruenta guerra civil entre blancs i rojos que s'allargaria fins al 1923 i que s'estendria fins i tot per l'Àsia Central i la part més oriental de la Rússia soviètica. Abans de la revolució, Lenin i Trotsky havien utilitzat el terme guerra civil com a sinònim de la lluita de classes. Segons la seva visió, la burgesia havia iniciat una guerra contra la classe obrera. Però allò que no esperaven era una guerra civil com a tal. El nou govern revolucionari bolxevic, anomenat Consell de Comissaris del Poble, el Sovnarkom, confiava a poder controlar els enemics de diferent signe. De fet, quan a finals de gener de 1918 les forces revolucionàries van vèncer un contingent cosac que s'havia revoltat a la regió del Don, Lenin i la resta de quadres bolxevics van creure que la lluita de classes en què havien pensat estava en un camí cap a la victòria. Però els socialistes revolucionaris continuaven manifestant-se en desacord amb les polítiques bolxevics i havien sigut el motor d'un govern rival, el Komuk, o Comitè de Membres de l'Assemblea Constituent, amb seu a Samara, al costat del Volga, que seria eliminat pels bolxevics el setembre del 18. Era un dels molts obstacles que li tocaria vèncer al nou estat soviètic. En el front militar, l'exèrcit roig, liderat per Trotsky, va derrotar una legió txeca, però va ser incapaç de desviar la marxa de l'almirall Kolchak cap a Moscou amb un contingent de soldats imperials. I en el front civil, Lenin va autoritzar la policia política, la txeca, a eliminar les formacions rivals. La guerra civil, com a tal, no havia fet més que començar. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Guerra civil russa després de la revolució. Això és molt poc conegut.
Sí, és poc conegut perquè, clar, és a dir, sempre ha quedat el mite, diguem, de la revolució d'octubre, no?
Sí.
La revolució de l'any
17. L'octubre del 17.
L'octubre de Sant Petersburg, l'ocupació del Palau Imperial, després que s'estén la revolució, es consolida, etc. Però el cert és que a continuació d'aquest fet hi ha una guerra civil que té moltes característiques. És una guerra civil ideològica, social, política, religiosa. És una guerra internacional. Hi ha 14 estats diferents que intervenen. I després hi ha una guerra, en certa forma, dins d'una guerra. Perquè, clar, encara tenen, al final d'aquest període, el 18, encara tenen por que tots els arsenals que els aliats han portat d'ajut a Rússia...
Clar, perquè és la Primera Guerra Mundial.
Clar, la Primera Guerra Mundial. Aquests arsenals caiguin en mans, diguem, dels alemanys, que això... Perquè, clar, s'han retirat de la guerra, pel pacte Brest-Litovsk s'han retirat de la guerra els russos, no? És a dir, totes aquestes característiques explicarien aquesta mena d'actitud, no vull justificar res, però actitud tan dura, inflexible, de la Unió Soviètica, del que serà Unió Soviètica, per guanyar, i aquesta violència extrema, perquè, clar, hi ha una, com una mena de confabulació internacional per anar contra la revolució, i la revolució russa es defensa, doncs, amb un rigor extraordinari, que surt moltes decisions que després marcaran la història de la humanitat, com el Lenin i el Trotsky, i després la creació, diguem, d'aquest d'aquest poble armat amb el qual a partir dels trens doncs, va a la guerra i desplaça tropes i que de punta a punta, de la part,
clar,
més,
és que és
de la part continental més gran del món.
És l'estat més gran del món i probablement, això sempre és difícil de dir perquè el tema dels estats és molt ample, l'estat més gran de la història, eh? Això és un tema més difícil de dir, però probablement també...
Sí, allò que es deia, sí. No? De mar a mar.
Sí, sí, per això, per
del,
això.
Del Pacífic a l'Atlàntic, al Bàltic,
sí, sí.
I al d'això, eh?
Esclar, és a dir, això és...
El Mar Negre, el Mediterrani, sí. Tot això explica una mica aquesta... A més, una barreja de pobles i nacionalitats que la gent no n'és massa conscient d'això, i de religions i d'actituds. És un fenomen important de l'estil de la humanitat, molt important.
Qui ens acompanya, hem tingut la sort de tenir-lo altres vegades al programa i n'estem molt contents de tornar-lo a veure per aquí, és el doctor Josep Puigsec, professor d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i un gran coneixedor d'aquest període de la història russa i història soviètica, perquè en aquells moments una cosa i l'altra es confonen. Moltes gràcies, doctor Puigsec, per ser un altre cop aquí a l'Enguàrdia.
A vosaltres, un plaer per part meva tornar a estar aquí.
Un plaer, encara que haguem de parlar de guerra, perquè això és una cosa bastant tremenda, la guerra civil. Ja es veia venir quan es proclama quan triomfa la revolució a l'octubre, recordem que és un període comença uns mesos abans, en què cau el tsarisme, i mica en mica fins que amb una segona, diguéssim, revolució, una segona revolta, és quan llavors triomfa els bolxevics. Ja es veia venir que allò podia esdevenir en un conflicte armat intern, perquè realment, clar, la caiguda del tsarisme no és una cosa menor, i les tensions internes d'aquells que han fet caure el tsarisme tampoc és cap cosa menor. Per tant, amb molta gent armada, allò és molt explosiu.
Sí, és un context molt explosiu, però es fa difícil pensar que hi hagués aquesta opció de la guerra, fonamentalment perquè es venia de diferents governs provisionals, els bolxevics havien aconseguit assaltar el govern, i a partir d'aquí semblava que el camí natural de tota aquesta trajectòria era la consolidació d'aquest poder bolxevic. Sí que és cert que, per exemple, a Moscou hi ha forts combats entre pro-bolxevics i anti-bolxevics, però la sensació no
això,
era...
Això, el 17.
Sí, 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 el mateix, sí. La franja, clar. Quan pensem, i ho deia en Josep Maria, quan pensem en la Revolució Russa, pensem en Petrograd, octubre del 17, sí, però sí. Estem parlant de l'estat més extens del planeta, i la dificultat és com es pot portar aquella revolució que ha triomfat a la capital al conjunt del país. En un país, no oblidem, amb unes infraestructures molt deficients, amb unes grans dificultats de comunicació, amb una inestabilitat social i política notable... I això acaba explicant que, per exemple, a la zona del sud del país, a la zona del Don, la part ucraïnesa, hi hagi una reacció inicial dels cosacs contra les autoritats bolxevics, però, de fet, aquestes són derrotades amb una relativa rapidesa, i a partir d'aquí no semblava que això hagués de derivar cap a una guerra.
Són petites revoltes o aixecaments armats molt localitzables.
Com havia sigut l'intent de cop d'estat de Kornilov anteriorment i com ja havia tota aquesta dinàmica d'inestabilitat política lligada amb el context de la guerra. I aquí, sobretot, hi ha dos episodis que són molt importants. Un és el tractat de Brest-Litovsk, que comentava en Josep Maria, perquè al cap i a la fi amputa una part del territori de l'estat rus.
És el tractat que separa l'imperi rus en aquell moment de la guerra.
De la guerra.
Sí, sí, separa Rússia de la guerra,
i però... I continua, la Primera Guerra Mundial continua.
La Primera Guerra Mundial continua, és una separació de Rússia respecte a Alemanya i els imperis centrals. Un tractat maleït des d'Europa Occidental perquè implica que els russos es retiren de la guerra i això facilita que els imperis centrals puguin concentrar les seves operacions cap a fonamentalment contra França i Gran Bretanya.
Traslladant tropes i traslladant material
i
recursos.
Tots els moviments. Clar, en el moment que s'assigna aquesta pau, el problema quin és? És que una part de sectors socials que donaven suport als propis bolxevics, com els socialistes revolucionaris d'esquerres, es desmarquen dels bolxevics. Es consideren traïdors, que s'ha traicionat a la pàtria, etc etc. I després, per una altra banda, hi ha una altra qüestió molt important, que és la dissolució de l'Assemblea Constituent, que es fa a inicis de 1918, on els bolxevics són el 25%, obtenen el 25% dels vots, però el 60% l'obtenen els socialistes revolucionaris. I a partir d'aquí hi ha una confrontació notable, perquè ni els bolxevics accepten els socialistes revolucionaris ni els socialistes revolucionaris els bolxevics. I això fa que dins del que podem anomenar l'esquerra, on estarien aquests socialistes revolucionaris, i també els menxevics, hi hagi una oposició creixent cap al poder dels bolxevics, més tota l'oposició que ja ve del zarisme, els partits liberals...
Aquestes
dretes que ja estaven oposades, ara se'ls suma una gran part de l'esquerra i, a més, se'ls suma el malestar internacional francès, britànic i d'altres potències respecte a aquest tractat de Brest-Litovsk. I això fa que la guerra s'internacionalitzi, que hi hagi un sector de l'esquerra que es posa contra aquest propi govern d'esquerres que representa els bolxevics, més la dreta. Resultat, una guerra que és un autèntic caos.
I a més, això en un país que té 7 fusos horaris, ho hem de tenir en compte.
Sí, sí, sí.
7 fusos horaris.
Sí,
em sembla que a Europa en tenim 2,
Sí, sí. Sí, sí. No, perquè ens en fem la idea. És tremendo, És tremendo. Tot i així, el que sembla increïble amb aquesta coalició tan àmplia contra els bolxevics és que, avançant-nos, és que no guanyessin. I que els bolxevics fossin trets del poder. Què arrelava els bolxevics? Què permetia als bolxevics tenir aquesta força que a la llarga els permetrà guanyar?
Els bolxevics, sobretot, i ho han tingut a l'octubre del 17, quan s'ha fet la revolució d'octubre, i ho tindran durant la Guerra Civil, tenen el mèrit de poder detectar quines són gran part de les aspiracions populars. Els camperols el que volen és el control de la terra. I el problema és que l'exèrcit blanc, quan va ocupant zones, allò que fa és retornar la terra als terratinents, a l'església, és a dir, als antics propietaris. I això fa que una gran part de la pagesia s'acabi posant al costat dels bolxevics.
Clar.
Els obrers, de forma natural, ja són més o menys la gran base social dels bolxevics, que també estaran del seu costat. Per tant, allò que és la població majoritària russa, que són camperols, i en segon lloc obrers, majoritàriament estan abans identificats amb el projecte bolxevic que no amb el projecte d'aquesta...
Menxevic o el de dretes, diguéssim, depèn de...
Sí, sí. I després, l'altra qüestió important és com actua l'exèrcit blanc. Actua com un exèrcit d'ocupació. Un exèrcit d'ocupació, d'estraler, utilitzant la violència indiscriminada, autoritària...
O sigui, entra en una població i comença a fer matances.
Sí, sí.
Perquè aquella població havia estat bolxevic, diguéssim.
Sí, és el... A veure, no són matances absolutes, però sí que s'aplica unes dosis de violència que els bolxevics també les aplicaran. Però, clar,
això anava a dir, els altres eren molt més sants o què?
No, és una guerra on la violència va a discreció. Però sí que és cert que aquest comportament... Clar, en el fons, un camperol o un obrer, que són la clau de tot aquest procés, què és el que esperen? En tot cas, evolucionar cap a un model democràtic, no un retorn cap al zarisme, amb el que implica el zarisme. I després, per altra banda, tenim aquesta coalició internacional, que és molt gran, però precisament també és molt diversa. Amb objectius molt diferents, estem parlant més o menys d'uns 2 milions de soldats que es desplacen cap al territori rus, però no actuen fonamentalment a primera línia de front, sinó és més un ajut de vestiment de subministre, recursos, quadres tècnics, i després els blancs, hi ha una gran divisió, és que tenim... Fins i tot hi ha moments en què els anarquistes estan col·laborant amb l'exèrcit blanc. Però és que a l'altre extrem tenim els zaristes, i entremig els liberals, els socialistes revolucionaris. És a dir, hi ha una barreja tan gran que fa que realment allà no hi hagi una certa unitat, cosa que sí que passa amb els bolxevics. I després, sense parlar d'obra, vida i miracles de personatges, hi ha una figura que llueix molt en aquesta guerra, que és la figura Trotsky, que del no-res acaba creant un exèrcit roig amb mèrits i amb dificultats, amb coaccions i amb motivacions, amb tot plegat. Però del no-res crea un exèrcit que és efectiu, centralitzat, jerarquitzat...
Sí, és un gran militar, encara que no tingui formació militar.
Sí.
Trotsky era una persona molt culta, ho podem veure per les seves memòries, i a més ell acaba sabent coordinar 5 milions de soldats. Aviat està dit.
Sí. No, i a més amb una visió estratègica sorprenent una persona que ni semblava que tingués vocació militar, ni òbviament s'havia format com a militar, sinó més aviat com un intel·lectual. I és clar que tingui aquesta visió estratègica de com s'han de moure els soldats, quin és el lloc oportú per atacar, etc, deixant la tàctica per altres oficials, i després en parlarem, realment és sorprenent. És un cas realment estrany a la història de la humanitat, d'un personatge que sorgeix d'un entorn no militar i que acaba sent un dels grans militars de l'època.
I a més, una figura amb unes dots d'oratòries molt grans. Del que es parlen les cròniques, memòries, era la gran capacitat que tenia per connectar amb la gent, aquesta capacitat allò de fer la motivació de la tropa abans d'entrar en conflicte, tots aquests elements van jugar molt a favor seu. El gran pare de Trotsky, la seva arrogància, i no era un defecte només seu, és un element que li va jugar en contra, i per exemple això es va veure molt clar amb el seu enfrontament amb Stalin.
Anem per passos, hem fet una panoràmica general que em sembla que valia la pena per aclarir una mica la qüestió. Quan esclata aquesta guerra? Si és que... Perquè és una guerra continuada, com va? Quan pensem en la, per exemple, en la Primera Guerra Mundial, que gairebé és coetània, sí que tenim una sensació, malgrat que hi ha diversos fronts, en què és una guerra amb una certa continuïtat. Continuat amb objectius, continuat amb les aliances, amb tots els problemes que diguem i les incoherències que vulguem, eh? Però realment és una guerra. Amb la Guerra Civil Russa no ho tinc tan clar.
Bé, ni els propis historiadors ho tenim tot tan clar, perquè, de fet, en la mesura que es barreja l'oposició al nou govern bolxevic amb l'inici d'agafar les armes contra aquest govern, ja hi ha, de fet, unes primeres resistències que comentàvem abans, que és tota aquesta part de la franja del Don, on hi ha una insurrecció que els bolxevics aconsegueixen controlar ràpidament. Però tanmateix aquesta dinàmica que s'ha produït al Don es comença també a reproduir altres parts, sobretot de la franja de Sibèria, tota aquesta zona central del país, i majoritàriament el que s'accepta és que quan s'arriba a l'estiu del 18, allò ja s'ha convertit pròpiament en una guerra. És a dir, aquella franja entre l'octubre del 17 i l'estiu del 18, si volem, és una franja de tanteig, d'indefinició, on hi ha alguns...
De revoltes localitzades.
Sí, revoltes localitzades que el nou govern des de la capital aconsegueix més o menys controlar, però això acaba esclatant a l'estiu, perquè aquí, insisteixo, hi torna a haver-hi l'element clau del tractat de Brest-Litovsk, perquè és un tractat que se signa al març, però això acaba generant una reacció també internacional. I la suma del posicionament internacional més tota aquesta agrupació interna és el que acaba derivant en aquesta data aproximada de l'estiu del 18 com la data d'inici d'aquesta guerra civil.
Com s'organitzen els dos exèrcits? Comencem pel blanc, si us sembla.
El reaccionari.
El reaccionari. És el com
per entendre's, perquè aquí hi hauria molts matisos.
Això és el que anava a dir. És un exèrcit o estem parlant de diverses faccions organitzades i amb nivells de preparació molt diferents? Com és?
Són de facto faccions molt diferents perquè tenim diferents focus. Tenim, per exemple, el cas de Denis i quin en el territori ucraïnès, tenim el cas de Kolchak, de Wrangel, Alexeyev, és a dir, es va movent, són grups a les diferents parts del país que no tenen un comandament centralitzat, però sí que parteixen, fixem-nos, Wrangel, Denikin, Kolchak, estem parlant de quadres militars de l'exèrcit tsarista, és a dir, són militars professionals, això sí, que tenen les dificultats de disposar de la infanteria pertinent, més unes dificultats de coordinació. Llavors, aquest exèrcit tindrà durant tota la Guerra Civil aquesta problemàtica de que no queda clar quina és la figura central, quina és l'autoritat central, i no s'aconseguirà tenir una direcció i un funcionament d'aquest exèrcit jerarquitzat i planificat. I quan, a més, entra en l'ajuda internacional, això encara dificulta més tota aquesta relació, perquè implica des de la participació a la guerra de japonesos fins a nord-americans, britànics, la qual cosa acaba generant encara més aquesta sensació de un exèrcit molt ampli en integrants, en composició, però alhora un exèrcit que no està ni jerarquitzat, ni sistematitzat, ni actua d'una forma planificada. I clar, és que els interessos, per exemple, d'uns socialistes revolucionaris que estan en aquest exèrcit blanc, els interessos d'un tsarista són molt diferents.
Sí, o el context internacional, el Japó ocupa una part que no se n'aniran fins l'any 22 o 23 i ocupen el nord de la illa de Sakhalin. És a dir, quin interès té comú un tsarista que defensa el territori
d'un que li ocupa part del territori. Recordem que ha derrotat els russos en 1904-1905 i que, per tant, clar, tot ens sona molt remot a l'any 2021, no? Però per a una persona que ha viscut allò fa 10 anys, o 15, en què estaven en guerra i que els van derrotar, i per tant l'intervenció de Japó, que vol preservar el Manchukuo i vol preservar els seus interessos a Xina, claríssimament és una intervenció molt interessada en un aspecte molt concret. En canvi, suposo que americans i britànics tenen un interès més difús de no volem que la revolució soviètica s'estengui, però això, com es concreta això? Doncs ja en parlarem. Primer afluixem-los amb aquests. Clar, és molt diferent voler ocupar un territori i posar unes bases que, en canvi, girar una política general d'un govern. I, per tant, suposo que entre la coalició internacional tampoc devia ser senzill coordinar-se.
No? La coalició internacional era un autèntic drama. Té el nom comú de coalició internacional.
Però és l'únic.
Sí, de fet, hauríem de parlar de coalicions internacionals, perquè l'interès francès i britànic és un, l'interès nord-americà és un altre, el japonès n'és un altre, i podíem anar seguint amb la llista. Fonamentalment això explica perquè allò que envien són subministres. I a més no oblidem, és que estem en un context de Primera Guerra Mundial a l'inici de la Guerra Civil Russa i posteriorment a la fi d'aquesta guerra s'estan negociant els acords de pau i hi ha tota un pes en costos humans, en costos materials, en costos econòmics, que també limita en bona mesura la participació. I, per exemple, també hi ha les resistències que posaran a terme, per exemple, els treballadors portuaris britànics a l'hora de carregar armament i materials que van cap a l'exèrcit blanc. I això, clar, també era un element que fins a cert punt podia fer esclatar, per exemple, dins de Gran Bretanya, una revolta contra el propi govern britànic per estar donant suport a aquest exèrcit blanc.
I recordem que al mateix temps, als Balcans, hi havia diverses guerres en marxa, en les quals francesos i britànics també hi intervenien, i la resta de l'antic exèrcit turc o otomà, en aquell moment ja turc, més els interessos particulars, i que els soviètics també s'ho miraven. Esclar, és una situació caòtica per natura i amb un esforç que suposo que moltes potències occidentals devien replantejar-se constantment si valia la pena fer aquell esforç.
Sí, sobretot ells estan molt interessats, i el cas hongarès és molt clar, en utilitzar els països d'aquest centre i est d'Europa com a gran base, com a plataforma a partir de la qual portar a terme subministres cap a l'exèrcit blanc, però no hi ha una voluntat clara d'implicar-se militarment en el conflicte, perquè el desgast que porten ja és un desgast molt alt. Però això, per exemple, en el cas hongarès acabarà provocant que el govern sorgit a l'octubre del 18 de la desmembració de l'imperi austro-hongarès acabi dimitint i directament transferint el poder a un govern socialdemòcrata i comunista que durant 133 dies portarà a Hongria un model de soviets hongaresos, amb la qual cosa realment la complexitat és molt, molt alta.
Nomenat comissari pel poble pels afers militars, en poc temps Trotsky va demostrar tenir una bona capacitat organitzativa al capdavant del nou nat Exèrcit Roig. En contra de l'opinió de Stalin i d'altres camarades del partit, va prioritzar els aspectes pràctics, els ideològics. Per això va defensar que calia reclutar antics oficials tsaristes que podien aportar experiència al camp de batalla. Aquests eren alguns dels seus arguments, segons es pot llegir en un dels seus escrits redactat a la ciutat ucraïnesa de Lysky el 31 de desembre del 1918.
Actualment, tenim en actiu milers d'antics oficials. Aquests homes han sofert una catàstrofe ideològica. Molts d'ells, segons les seves pròpies paraules, incloïen els bolxevics en el domini de la quarta dimensió. Prestaven crèdit, passivament, a les històries, calúmnies i campanyes d'intoxicació de la banal premsa burgesa. Durant 13 mesos de règim soviètic, ens han vist a nosaltres, els comunistes, posant-nos a la feina amb els nostres punts forts i amb els dèbils. En veritat, haguéssim tingut una opinió molt baixa de nosaltres mateixos, de la força moral de les nostres idees, del poder d'atracció de la nostra moral revolucionària, si haguéssim cregut que érem incapaços de guanyar-nos a milers i milers d'especialistes, inclosos els militars. Quin valor té el sol fet de la coexistència d'antics tinents, capitans, comandants i generals amb els nostres comissaris? Està clar, cada ramat té la seva ovella negra. Entre els comissaris podem trobar, de vegades, el tipus prim mirat, preocupat per la representació, a propòsit, per exemple, de qui ha de signar primer. Però la majoria són homes magnífics, desinteressats, valerosos, capaços de morir pels ideals del comunisme i d'impulsar els altres a morir. Que potser tot això pot passar sense deixar petjada, moralment parlant, en aquesta oficialitat, la major part de la qual va entrar al nostre servei durant els primers temps per un tros de pa. Cal ser obtús moralment per suposar tal cosa. A través de més relacions amb nombrosos especialistes militars i de l'encara més abundant vinculació amb els comissaris comunistes, he comprovat que hi ha nombrosos antics oficials tsaristes que en el seu fur íntim han adoptat el règim soviètic i, sense proclamar-se bolxevics, viuen a l'uníson amb els millors regiments del nostre exèrcit roig.
Això és En Guàrdia.
Aquí a En Guàrdia estem parlant amb en Josep Puigsec i amb en Josep Maria Soler i Sabater de la Guerra Civil Russa, la que va esdevenir just després de la Revolució i durant 4 o 5 anys després es va allargar entre l'exèrcit roig, l'exèrcit comunista, diguem-ho per fer-ho senzill, i l'exèrcit blanc, els anticomunistes, el màxim que podem arribar a definir d'aquest exèrcit ideològicament, perquè era molt, molt variat. Doctor Puigsec, acabem de sentir un text de Trotsky en el qual argumenta que realment val la pena recuperar antics militars tsaristes per tal de fer-los partícips del nou exèrcit roig. En definitiva, és el que mateix que va fer Napoleó quan en la Revolució, exactament el mateix, enmig de la Revolució Francesa, comença a recuperar antics militars borbònics per tal d'incorporar-los als nous exèrcits revolucionaris, dient, escolta, aquesta gent té molta experiència, eren borbònics, com podia ser qualsevol cosa, i acabarà fins i tot portant aristòcrates a ser mariscals, i que després també no només anava més aristòcrates. No sé si Trotsky anava per aquí, amb aquesta sensació de dir, escolta, hem de ser pràctics, i aquesta gent no té ideologia, són militars i ja està.
Sí, sí, la perspectiva de Trotsky és molt clara. Ha esclatat una guerra civil que no esperàvem que esclatés, i hem de fer quelcom, perquè si no aquest poder soviètic s'enfonsarà com un castell de cartes. Per on passa la praxis, la pràctica? Només pot passar per buscar aquells que són professionals de l'esfera militar, i els professionals de l'esfera militar són els caps tsaristes. Això li portarà algunes tensions amb figures claus del partit bolxevic, i de fet amb el pas del temps serà un dels arguments que Stalin utilitzarà per desacreditar a Trotsky. Però certament la posició era necessàriament passava pel pragmatisme. Què és el que es pot fer? El que es pot fer, si es vol crear un exèrcit organitzat i jerarquitzat, ha de passar per quadres professionals. I no oblidem, els bolxevics es consideren a si mateixos professionals de la revolució. Ells són uns polítics professionals i han de crear un exèrcit amb militars professionals. I aquests militars són els que s'han format en l'estructura tsarista. Això farà que una gran part d'aquests quadres militars de l'exèrcit roig siguin quadres tsaristes. I se'ls aconsegueix a vegades motivar d'una forma, si volem dir, més o menys natural, i d'altres a través d'una forma coercitiva, perquè de fet s'ha constatat com es posava sota arrest domiciliari o sota control a les famílies d'aquests caps militars. Caram. Per poder garantir que aquests...
Sí,
de facto eren, podem utilitzar aquest terme per garantir el compliment de les ordres i la implicació amb aquest exèrcit roig. Això s'hi suma al fet d'una altra problemàtica: tota la desmobilització de soldats que ve de la Primera Guerra Mundial, la retirada russa de la guerra. Clar, tota aquesta gent acaba desmobilitzada. Què es fa amb ells? Com se'ls demana que ara s'impliquin en una nova guerra? I, de fet, les xifres, en Josep Maria ho deia molt clar, s'arribarà als 5 milions, 5 i mig, però inicialment no passava dels 500.000. I va haver-hi unes lleves forçoses de camperols i obrers per integrar-se a l'exèrcit. Això sí, es va aconseguir estructurar un exèrcit, com dèiem abans, jeràrquic, centralitzat i amb un funcionament eficient i amb una capacitat d'agitació i propaganda molt notable. Una agitació i propaganda que a nivell dels blancs estava en uns nivells molt inferiors.
I a més hi ha una cosa que és molt fonamental, i és que per recuperar tots aquests soldats i anar arribant amb aquestes xifres, una disciplina absoluta, amb el qual doncs els desertors se'ls afusellava. És a dir, volen de totes que sigui un exèrcit disciplinat. L'exèrcit funciona a partir de la jerarquia i a partir de l'obediència absoluta. I això en Trotsky ho aconsegueix a l'exèrcit roig. És a dir, la matança dels tsars era a Ekaterinburg, es diu així, no?
Ekaterinburg.
Clar, és un pas amb el qual diu, escolta, hi ha un abans i després, anem a construir un món nou, el món tsarista, fins i tot el seu representant, tots executats. I aleshores l'exèrcit surt amb una consciència de que és la disciplina absoluta de l'exèrcit roig, és implacable. També el farà ser molt eficaç a l'aspecte militar.
És curiós perquè, en definitiva, els dos exèrcits, tant el blanc com el roig, venien de l'exèrcit tsarista, que durant la Primera Guerra Mundial, precisament una de les causes més evidents de la retirada i del malestar que portarà la revolució, era el mal ús dels soldats de l'exèrcit, en què s'enviaven a la mort desenes de milers de joves per manca de preparació, per manca de material, amb un esperit criminal per part dels oficials, etc, etc, que d'aquell exèrcit desastrós que ha provocat, en definitiva, al seu ús una revolució, en sorgeixin dos exèrcits diferents però relativament disciplinats i de potència militar, és sorprenent en tan poc de temps.
Bé, sorprenent, però relativament, perquè si ens hi fixem, el blanc, com hem comentat, era un exèrcit, en aquest sentit, molt menys jerarquitzat, molt menys un exèrcit professional, malgrat que els seus quadres sí que eren militars professionals, però no van aconseguir atraure aquests camperols obrers cap a la base de l'exèrcit. En canvi, l'exèrcit roig té un mèrit, i és el fet de plantejar com aquesta guerra que s'està vivint no és una guerra civil més. És la guerra civil d'una revolució obrera i camperola mundial. I, per tant, el que estan aconseguint és implicar l'obrer i el camperol amb una conceptualització. No van a una guerra civil més, van a una guerra civil per transformar primer Rússia i després el món. I aquesta transformació s'ha de traduir en l'accés del camperol a la terra, s'ha de traduir en el control obrer de les indústries, s'ha de traduir en la nacionalització de l'economia. I tot això, si ens comencem a mirar quins són els canvis socials i econòmics que viu el territori rus, que està sota control del govern bolxevic a partir d'octubre del 17, s'ha pogut constatar com la vida del camperol i de l'obrer, malgrat aquest context especial, és una vida que es transforma, i es transforma en la línia d'allò que s'havia recollit a l'octubre del 17 amb la revolució, amb els canvis sobre la propietat de la terra, la propietat industrial, i aquest element és clau per explicar el perquè d'aquesta implicació dels obrers i camperols amb aquest exèrcit, i com d'un exèrcit desastrós, desmotivat, on el camperol anava a lluitar la Primera Guerra Mundial forçat, sense cap motivació, i era conscient que anava a la mort o a la mutilació, això canvia en el context de la Guerra Civil. I això, per altra banda, no traurà després episodis de repressió política i també econòmica cap a aquests propis camperols, perquè en el moment que s'aplicarà el comunisme de guerra, que és el model econòmic amb el qual funcionarà aquest exèrcit roig durant el conjunt de la guerra, això és una gran llosa sobre els camperols, i explicarà que hi hagi revoltes de camperols i fins i tot d'obrers contra el propi govern comunista. Això sí, no és l'any 18, estem a l'any 21-22 quan es produiran totes aquestes dinàmiques.
Per la gana, sí, per l'escassetat, i aleshores és quan surten aquestes revoltes socials.
Tret d'aquesta part final, i tu, Josep Maria, n'ets especialista, recorda una mica la Guerra Civil espanyola, aquest sentit de l'exèrcit republicà, en què hi ha quadres de l'exèrcit tradicional que es mantenen fidels a la república, però que és un exèrcit construït del vell nou i que, a més, desitja que sigui la punta de llança de canvis revolucionaris amb plantejaments diferents,
però no té unitat de comandament, en aquest cas semblant, i no hi ha una estructura conjunta, no hi ha una esperança perquè es va perdent la guerra. Aquí és al revés. L'exèrcit roig va guanyant la guerra. És a dir, totes aquestes característiques...
No és paral·lel, però es pot
fer història comparada, amb la qual certes coses sí que tenen com una mena d'enllaç comú.
I a més, estem parlant de 10 anys de diferència, o 10 o 15 anys.
És que els soviètics que venen a la Guerra Civil Espanyola, la primera cosa que fan és posar-se les mans al cap quan veuen l'estructura militar del bàndol republicà. Perquè per ells la guerra només es guanya amb un exèrcit professional, com ells han aconseguit a la Guerra Civil Russa. I, de fet, els primers retrets cap al model militar republicà és que amb un sistema de milícies i columnes és impossible guanyar una guerra. S'ha d'anar a un exèrcit jerarquitzat, centralitzat, com va ser l'exèrcit roig durant la Guerra Civil Russa. I això ells ho tenen molt clar i ho acabaran traslladant aquí. I em deixava una cosa que ara, quan parlava amb Josep Maria, ja he pensat. Hi ha una altra clau a l'exèrcit roig, el paper del comissari polític. Com es crea una estructura...
És
una novetat que creen els bolxevics, i és unir a cadascun dels batallons i diferents destacaments militars de l'exèrcit roig un comissari polític que té la funció, primer, de garantir la lleialtat dels quadres militars cap a l'exèrcit roig i les ordres establertes des del comandament militar roig, i, en segon lloc, portar a terme una campanya de propaganda i agitació des d'una òptica política. I això incorpora a l'exèrcit una dimensió politico-social que no tenia aquell exèrcit zarista, que era un autèntic drama durant la Primera Guerra Mundial.
Realment, potser la culpa no és de Hollywood i era realment així, però a les pel·lícules que hem vist on que surten els comissaris polítics sempre és el dolent, sempre, sempre, sempre. Jo no sé si aquesta funció d'inquisidor màxim que hem vist a les pel·lícules era la que tenia o era un... Era tan impopular el comissari polític com hem vist a les pel·lícules?
Més que ser impopular, jugava un paper incòmode i de pressió, però certament el jugava. La percepció en un context de guerra és sobreviure, sí. Intentar obtenir la victòria en el camp de batalla, i a partir d'aquí qüestions com les dels comissaris polítics són relativament secundàries. No ho són per als caps militars, perquè al cap i a la fi han de rendir davant d'aquests comissaris polítics l'èxit o no d'un operatiu militar i el control o no de la tropa. Però a partir d'aquí el comissari polític té aquesta funció coercitiva, organitzativa, però que es converteix en una clau per explicar per què l'exèrcit roig és l'exèrcit roig i els blancs són els blancs.
És curiós veure com Trotsky en aquest sentit s'inspira també en Napoleó, perquè l'exèrcit napoleònic no té comissaris polítics, però sí té delegats polítics de la Convenció, delegats polítics de l'Assemblea, depèn de l'època, en què controlen d'una manera política les batalles i les campanyes, i tenen molt de pes, i Napoleó acabarà tallant amb això, però que déu-n'hi-do, que és curiós veure els paral·lismes, sí, sí, entre l'exèrcit revolucionari francès de finals del segle anterior i principis del XIX amb l'exèrcit de 100 anys després roig.
I el que deies tu de la comparació amb la Guerra Civil Espanyola, els comissaris polítics, a mesura que avança la guerra i es va perdent, cada vegada tenen aquesta funció més, diguem, més dura, més inflexible davant de la tropa. Clar, estan perdent la guerra, culpen que els exèrcits no estan guanyant la guerra.
Clar, clar. Anem a veure una mica, amb un detall relatiu, òbviament, com es desenvolupa la guerra. Hem vist que al principi, en els primers mesos del 18, aquesta mena de revoltes organitzades són apagades, però dèiem que a l'estiu ja comencen a haver-hi exèrcits com a tal. Quin és el desenvolupament de la guerra?
La guerra, fonamentalment, té una primera fase, que és aquesta fase en la que l'exèrcit blanc, des de diferents fronts, perquè ens situem al front oriental des d'Ucraïna, al front sud des de la zona d'Àsia, Sibèria, i llavors també tota la part de l'extrem orient, i una miqueta també des del nord, la zona al voltant de la costa...
De les repúbliques bàltiques.
Sí, 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 la franja aquesta. Intenten fer una tanalla sobre el cor industrial del país. Per cor industrial entenem Petrograd, l'antiga capital, Moscou, la nova capital, i molt important, centre de les comunicacions d'aquest gran...
Petrograd ara és Sant Petersburg.
Sí, perquè...
Fa uns quants anys,
sí,
sí. Leningrad.
Sí, exacte, pels que som ja una mica veiets...
Leningrad i Sant Petersburg.
Sí, 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 que ara et canviat. Doncs això és Petrograd per una banda, Moscou per l'altra, fins a arribar pràcticament a la zona del Volga. Aquesta zona, que és una zona relativament petita del conjunt del país, mai quedarà sota control blanc. L'exèrcit roig, els comunistes, controlaran sempre aquesta franja, que és la franja amb més població del país, és la franja industrial del país i és la franja que permet la producció d'armament i recursos per guanyar la guerra. Aquest cercle serà un cercle que sempre quedarà aïllat de la influència blanca. Per tant, des del 18 fins a més o menys meitats del 19, els blancs estan en una dinàmica ofensiva, sembla que poden guanyar la guerra, es van apropant cap a aquest cor industrial del país, però la problemàtica la tindran que quan arriben a prop d'aquest cor industrial no aconsegueixen doblegar les forces de l'exèrcit roig. I a partir d'aquí l'exèrcit roig el que fa és una dinàmica d'ofensiva que li permet fins i tot arribar a les portes de Varsovia, perquè acaben reconvertint...
Sí, però això és cap a l'altre costat.
Sí, 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 cap a l'altra banda. En la mesura que l'exèrcit roig està en capacitat primer de resistir i després d'expandir-se, segueixen amb aquella idea que Rússia és la primera passa d'una revolució mundial. La segona passa està pensada pel cas alemany, i a partir d'aquí les insurreccions que es produeixen a Alemanya, a Hongria, tota aquesta franja d'inicis del 19, ells les acompanyen posteriorment amb un intent d'ocupar Varsovia i expandir la revolució d'octubre fora de les fronteres russes. És un fracàs aquest projecte, l'exèrcit roig en aquest sentit ha de recular, però el que sí que aconsegueix és mantenir el control fins a aquesta frontera occidental de la República Soviètica.
I a tot això hi ha un atemptat molt greu que està a punt de reeixir contra Lenin a finals d'aquell estiu.
Sí, és un atemptat que es fa, s'acusa als socialistes revolucionaris d'haver-ne sigut els culpables. De fet, es deté a Fanny Kaplan, a la qual s'acusa d'haver sigut la persona que ha disparat a Lenin, i l'executen. Sembla que Fanny Kaplan difícilment ho podia ser perquè tenia molt poca capacitat de visió, però bé, era una socialista revolucionària, fàcilment podia haver estat implicada en alguna cosa d'aquest episodi, i això va ser un element que va augmentar aquella sensació que comentàvem abans, d'utilitzar la força, l'autoritat, la repressió contra l'adversari, a la mesura que va evidenciar que des dels sectors de l'esquerra s'havia intentat assassinar a Lenin, sí, sí. Que no era una figura menor. I, de fet, després d'aquest atemptat, la vida política de Lenin ja serà una dinàmica que fa una davallada
molt,
absoluta.
Queda molt mal ferit,
aconsegueix sobreviure. De fet, un dels primers documentals que es grava de propaganda soviètica és la imatge de Lenin ja recuperat donant voltes a la part exterior del Kremlin, però la figura de Lenin en aquest sentit ja està clarament de davallada, i de fet a partir de finals del 20, inicis de 21, ja fa més pràcticament una retirada de l'escena pública.
És quan neix la idea aquella, no?, de que per fer-nos respectar hem d'implantar la màxim rigor, gairebé el terror, i és a partir d'aquí d'aquest concepte.
Un cop recuperat de l'atemptat que va patir el 30 d'agost de 1918, Lenin va escriure un opuscle, La revolució proletària i el renegat Kautsky, en què donava els seus arguments a favor de la dictadura i l'exercici sistemàtic de la força contra l'adversari polític. Aquesta aposta estava encaminada a fer desistir tots els sectors opositors d'intentar acabar amb el govern bolxevic, i es va concretar en les instruccions que el mateix Lenin va enviar als diferents fronts de conflicte, com les que va fer arribar l'octubre de 1919 a Petrograd, l'actual Sant Petersburg.
Camarada Lenin, les nostres forces a Petrograd esperen rebre instruccions. L'ofensiva del general Judenich sembla imminent. Ha aconseguit reclutar un bon nombre de voluntaris contraris a la causa del proletariat i, sens dubte, dels diversos exèrcits blancs que s'han format. És un dels que hem de combatre amb més convicció.
Ja saps que de convicció no me'n falta, camarada. Envieu-los un telegrama en aquests termes. Apunta, apunta. Si l'atac comença, seria possible mobilitzar uns altres 20.000 obrers de Petrograd i a 10.000 treballadors de la burgesia, col·locar els canons darrere seu i disparar-ne uns quants centenars per aconseguir un autèntic impacte massiu sobre Judenich?
Quina gran idea, camarada! D'aquesta manera, segur que en Judenich s'ho pensarà dues vegades abans de seguir avançant.
No podem vacil·lar a l'hora d'implantar la dictadura del proletariat. A la Txeca també ho tenen clar. Un dels seus funcionaris, en Martin Latsis, es mostra partidari d'exterminar tota la classe mitjana. I jo mateix penso que és per aquí, per on van els trets.
Mai millor dit, oi, camarada?
No és el moment per fer broma. És el moment de fer agafar por a tots els grups socials hostils. Aquest estiu vaig ordenar als bolxevics de Penza que pengessin a un centenar dels xucladors de sang més coneguts de la regió, de manera que fossin vistos en centenars de quilòmetres a la rodona, i que tothom que ho veiés tremolés davant del poder del soviet.
Bravo, camarada Lenin! Amb aquestes accions, de ben segur que ben aviat haurem esclafat tots els focus de resistència.
Sincerament, a aquestes alçades jo no ho tinc tan clar. Fa 2 anys pensava com tu, i ja ho veus. Per això cal ser encara més contundents. És la dictadura del proletariat qui ens ho exigeix.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Josep Puigsec, acabem de sentir aquesta conversa de Lenin. Això és el que es va anomenar el terror roig, que és aquesta manera d'actuar, d'escapçar, de provocar l'espant de la gent per tal de que no s'aliï amb les forces contrarrevolucionàries?
Sí, sí, és un ús implacable de la violència contra l'adversari polític i militar, i que, de fet, on tenim la discussió de fons és què és abans, si el terror blanc o el terror roig.
Yeah.
Sigui un o altre, allò que és indiscutible és que tant un exèrcit com l'altre practiquen una violència extrema contra l'adversari. No oblidem que estem en un context de guerra. De fet, hem parlat de l'etapa napoleònica, de la Guerra Civil Espanyola. Si ens mirem els conflictes militars de la història de la humanitat, ens sembla que la humanitat no surt gaire ben parada, perquè no. La utilització de la força, la violència i totes aquestes dinàmiques coercitives són elements que estan presents, que són estructurals en aquesta guerra civil i que s'assumen també a una altra qüestió important, que és, a vegades n'hem parlat, de la mentalitat, la cultura, la tradició, en aquest cas de la història russa, que és una cultura molt jeràrquica, molt amb tics autoritaris, com també tenen molts altres països i estats del món, i que en aquest cas, en un context de guerra, amb la sensació de país assetjat internacionalment, doncs acaba derivant en una dinàmica d'absolut terror roig i blanc, perquè, per exemple, abans hem parlat d'Hongria, Hongria, la franja del 18-19, amb tota aquesta etapa de la República de Soviets i la reacció contrarrevolucionària encapçalada per Miklós Horthy, també portarà a terme un terror blanc, que de fet serà fins i tot més salvatge que el terror blanc que practiquen els blancs a la Guerra Civil Russa.
Hem parlat abans també d'uns exèrcits d'altres colors. Qui són aquests exèrcits? El negre, per exemple.
Sí, aquí, això és la part més... potser allò que dona més llum a aquesta dinàmica de guerra civil. L'exèrcit negre és un exèrcit que es forma en el territori ucraïnès, a la franja del sud-est, que té com a capital la ciutat de Gulaipalier, que està encapçalat per la figura de Néstor Magnó, un anarquista, camperol, que aconsegueix primer articular un moviment propi que s'ha conegut amb el nom de la Magnòfsina i que, de fet, s'acaba convertint en un experiment revolucionari llibertari. De fet, quan el juliol del 36 i la Guerra Civil Espanyola comença la guerra, Néstor Magnó i l'exèrcit negre són un referent per a molts sanatistes i feistes.
I crec que Magnó va conèixer el Durruti, que
es van trobar a París, no? A París, sí, Magnó. Magnó, de fet, es va acabar entrevistant amb Lenin l'any 18. No van tenir una connexió especial, però tampoc animadversió, i de fet Magnó va tornar de Moscou cap al territori ucraïnès, en aquesta franja del sud-est, convençut que el que s'havia de fer era col·laborar amb els bolxevics per derrotar a l'exèrcit blanc. Va haver-hi una etapa de col·laboració quan l'exèrcit blanc va ser expulsat d'Ucraïna, lligat també a la retirada alemanya del control d'Ucraïna. El que es va produir és un enfrontament entre bolxevics i magnovistes. Aquest exèrcit negre, que al cap i a la fi defensava una revolució llibertària, que topava amb el projecte comunista dels bolxevics, i finalment els bolxevics es van imposar per la via militar. Magnó va aconseguir exiliar-se a París i de fet, va, si no estic equivocat, va acabar fins i tot treballant a la fàbrica, a l'empresa, la Renault. Vull dir que va tenir una vida, això, doncs, també d'exiliat a París, que coincidia amb exiliats tsaristes, amb exiliats amb tot aquest nucli. I llavors també hi havia un altre exèrcit interessant, que era l'exèrcit verd, que era l'exèrcit dels nacionalistes ucraïnesos d'un tarannà liberal conservador, i que també el que plantejava és consolidar la independència d'Ucraïna, perquè no oblidem que Ucraïna, després de Brest-Litovsk, formalment té una independència, tot i que està sota control de les tropes austroalemanyes. Per tant, hi ha una coloració, i si forguéssim una miqueta més i anéssim regió a regió, doncs veuríem submoviments en aquesta línia.
Fixa't que alguns d'aquests períodes, d'aquests conflictes que han arribat fins avui, fins al present,
fins al
2021, cas d'Ucraïna, que em sembla que vol dir frontera, no?, Ucraïna.
I que està molt lligada també a l'origen històric de la formació de Rússia. De fet, és la Rus de Kiev, on hi ha un dels orígens de l'estat rus. Per tant, bé, doncs, tota una mica aquesta barreja. De fet, avui hem parlat de Trotsky. Trotsky és ucraïnès. Antonov Sienko, que n'hem parlat d'altres vegades, que serà cap militar a la Guerra Civil a Ucraïna i serà cònsol aquí a Barcelona, també és ucraïnès. Vull dir que Ucraïna té un posi molt important a la història russa.
A tot això, la guerra es va allargant i arriba un moment també que els aliats, que ja ha acabat la Primera Guerra Mundial, ha acabat amb la seva victòria, fins i tot ja s'han signat els tractats de pau, bé o malament, però s'han signat, acaben retirant-se. Tots aquells exèrcits i sobretot els subministraments acaben de ser tallats a l'exèrcit blanc.
Sí, perquè aquesta participació internacional arriba a una conclusió pragmàtica. Hem dit que abans Trotsky era un pragmàtic, també és un pragmàtic Lloyd George, i molts dels quadres d'aquesta coalició internacional arriben a la conclusió que la guerra no podrà ser guanyada pels blancs, i allò que ara s'ha de fer és crear un cordó de seguretat per evitar que aquell projecte comunista rus pugui expandir-se fora de les fronteres russes. A partir d'aquí, el que es busca és aïllar-la econòmicament. De fet, durant la Guerra Civil Russa, tots aquests països occidentals han bloquejat econòmicament el suport a l'exèrcit roig, la qual cosa és una llosa molt important i un mèrit afegit més amb el qual els bolxevics guanyen aquella guerra. I a partir d'aquí, el que es busca és aïllar-la internacionalment, també en l'escenari polític, però hi ha un detall, per exemple, hi ha una frase important de Lloyd George, que venia a dir una cosa així: es comercia bé amb els caníbals. És a dir, els aïllem internacionalment, els bloquegem econòmicament, però quan calgui comerciar amb aquesta gent, doncs comerciarem...
Cap problema.
Un, Tornem al pragmatisme. Una qüestió és la qüestió ideològica, la qüestió política, i una altra la realitat econòmica.
Allò que deia Palmerston, si no m'equivoco, un gran, en aquells moments, ministre d'Afers Estrangers britànic, que deia Anglaterra no té enemics permanents, té interessos permanents, amics permanents, perdó, té interessos permanents. Doncs això suposo que és la visió diplomàtica internacional habitual, tampoc no ens ha d'espantar. La retirada dels aliats va ser clau per la derrota final dels exèrcits blancs?
Va ser un element complementari. Fonamentalment, la derrota blanca s'explica, com dèiem abans, per la incapacitat dels quadres blancs per connectar amb aquells que són la tropa de l'exèrcit i aquells que són la base social del país, que són obrers i camperols. I l'altre element clau que s'explica és pel fet que els bolxevics inicialment atrauen aquesta població amb aquesta idea i aquestes mesures pràctiques de transformació econòmica i transformació social. Més la bona planificació i estructura militar de l'exèrcit blanc i aquella imatge que hem dit, aquella imatge més desestructurada, desorganitzada de l'exèrcit blanc, són els factors que són claus per explicar el per què uns guanyen i els altres perden. I després un element que ens hem deixat de banda, i penso que és molt important, encara que sigui només anomenar-lo, és el març de 1919, quan es crea la Internacional Comunista. La qual cosa, el que està evidenciant de cara a aquest exèrcit aliat, és el fet de que allò no és un episodi puntual. S'està creant una organització internacional que el que vol fer és expandir el comunisme a nivell mundial a través de partits comunistes a tot el món. I, per tant, la convicció és que allò serà una guerra de molt llarga durada i, de fet, ho va ser fins a l'any 1991.
Sí, és la història del segle XX.
No tenim més temps. Doctor Puigsec, moltíssimes gràcies per haver vingut i haver-nos donat aquestes quatre pinzellades, perquè és que realment no el temps dona pel que dona, sobre la Guerra Civil Russa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Josep Maria Soler Sabater, sempre hi ha tants episodis de la història que des de la nostra perspectiva catalana queda molt lluny, però quan t'hi apropes veus que tenen connexions molt directes amb el nostre passat, que és impressionant.
I que no hi ha ningú que no sigui, en certa part, una mica responsable de tot el que ha passat a tot arreu del món.
Sí, sí, sí. Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Marc Lobato.